Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades. Amb Francesc Morgades, que posa la veu, però amb molta més gent que penca aquí, començant pel Toni Olivella, que és el cap de màquines, que s'encarrega, doncs, d'això, dels micros, de les resistències, els potenciòmetres, els senyaladors aquests de la... Després, ajudat pel Marc Pujol, i després, quan jo acabo de xerrar i tot això ja està, ja s'ha més i tot això, es penja a la plana web de Ràdio Vilafranca, i això ho fa la Goretti Martínez. O sigui que, en realitat, som un equip per poder-vos explicar, doncs, aquestes petites coses de la història, no? Aquestes anècdotes, aquestes efemèrides que ajuden a mantenir fresca la memòria, això que dèiem de la memòria. I comencem sempre amb una cançó. I ara que parlàvem d'aquestes petites coses, és curiós com... Jo no ho sé, jo no ho coneixia, haig de reconèixer que no sabia que això existís. Hi ha una cançó del Joan Manuel Serrat que ell va cantar en castellà, que porta per títol Aquelles pequeñas cosas, que el Joan Isaac va tenir l'humor, diguem-ne, de traduir al català, és a dir, de versionar en català, i ens sembla que començar a parlar d'història parlant d'aquelles petites coses amb la veu del Joan Isaac pot estar bé. Per tant, aquí teniu, insistim, Joan Isaac, Aquelles petites coses.
Se'n va, ara retorna. Són aquelles petites coses que ens va deixar un temps de roses en un racó, en un paper o en un... Pacients t'assetgen com aquell lladre darrere una porta. Et tenen pres sota els seus peus com fulles mortes. Que el vent aixeca aquí o allà, s'enlairen tristes per arreu i ens fan plorar sense avisar quan ningú no ens veu. Que el vent aixeca aquí o allà, s'enlairen tristes per arreu i ens fan plorar sense avisar quan ningú no ens veu.
El 29 de maig de 1860, el dia que a la localitat gironina de Camprodon, al Ripollès, neix Isaac Albéniz i Pascual, el famós compositor i pianista. Era fill d'un funcionari, d'un alt funcionari de duanes, Àngel Albéniz, que, bueno, als pocs mesos de néixer l'Isaac es va traslladar a Barcelona, i allà, de molt petitet, l'Isaac ja va començar a la seva afició musical, anant a classes amb Narcís Olivera. Era molt petit. Penseu que va debutar amb només 4 anys, amb un recital al Teatre Romea de Barcelona, amb una fantasia sobre les Vespres Sicilianes de Verdi. Als 4 anys, insisteixo. Però com que el conservatori només hi podia entrar a partir dels 8 anys, doncs el noi què va fer? Va anar a piano, a classes de piano i de música amb Narcís Oliveres, i fins i tot el seu pare li va pagar un desplaçament a París a estudiar amb Antoine Marmontel. Bé, la cosa és que el pare, però, no tenia massa bona premsa, el castigaven en tant en tant. El 1869 va ser castigat i enviat a les duanes del port d'Almeria. Va perdre la plaça, la família va marxar cap allà, però després va haver de tornar a Barcelona, però el nen, l'Isaac, ja estudiava, penseu, amb 9 anys, estudiava al Conservatori de Madrid i, per tant, anava i venia fent classes amb Eduard Conte. El mes de juliol d'aquell any, el pare del 1869, el pare va ser enviat a Càceres, ja veieu que el pare també el canviaven de lloc cada 2 per 3, i llavors el nen estava a Madrid i el pare va dir, home, doncs que estigui al costat nostre, i el nen, per poder estudiar a Madrid, havia d'anar i venir de Càceres cada setmana. Ja us podeu imaginar com funciona tot això. Però bé, finalment el pare va ser destinat a Madrid, el fill, que ja era un fill, un músic prodigi d'aquests, un nen prodigi, ja començava a fer els seus concerts per tot Castella, interpretant autors complicats, no us penseu, Chopin, Beethoven, etc. I va començar, doncs, a donar algun que altre recital per Europa, i fins i tot l'any 1872, amb només 12 anys, va marxar a Amèrica visitant Argentina, Brasil, Puerto Rico i fent concerts allà. El 1875 el pare finalment és nomenat interventor general de Correus a La Habana, i com que ell està a Amèrica, doncs s'instal·len allà durant un any, però el pare acabarà perdent la plaça. El que passa que durant aquest any el nen, doncs, farà concerts allà, als llocs més importants, i fins i tot podrà anar-se en uns mesos a estudiar als Estats Units, allò, a completar la seva formació musical. Al final, tota la família l'any 1876 torna a Madrid, i a Madrid, doncs, el seu prestigi es comença a conèixer, se sap que ha actuat a Amèrica, i sobretot perquè en Guillermo Morfi, i em preguntareu qui era en Guillermo Morfi, era el comte de Morfi i secretari personal d'Alfons XII, diguem-ne que queda prendat de la música d'aquest nen i l'introdueix a la cort, i fins i tot li aconseguirà una pensió del rei, de l'Alfons XII, perquè puguin estudiar al Conservatori Reial de Brussel·les, on perfeccionarà els seus estudis i farà amistat, per exemple, amb Franz Liszt i totes aquestes coses. I guanyarà allà un premi extraordinari de piano de Von Bülow. El 1883, però, l'Isaac decideix que ja és grandet i ja ha de començar a fer la seva vida, i per tant s'estableix a Barcelona, on es casa amb una alumna seva, la Rosina Jordana, de qui tindrà 3 fills, residint a Tiana, al Maresme, i estudia composició amb Felip Pedrell, que l'engresca a escriure música, i ell comença ja a escriure, per exemple, la seva suite espanyola, l'Opus 47, inicialment per piano, i que llavors el Francesc Tàrrega i altres compositors o altres guitarristes agafen com a leitmotifs i van traduint. El 1885, com que ja les seves obres es comencen a publicar impreses i tot això, es traslladarà a Madrid per poder, doncs, tenir més a prop tots els centres de poder, i hi haurà una editorial, Sozaya i Romero, que començarà a publicar les seves obres, mentre es fa recitals a Cuba, Amèrica Baja en general, i també a Europa, Bèlgica, Alemanya, Àustria, i parades freqüents a Barcelona. Però el 1890 li arribarà, per dir-ho d'alguna manera, el clam comercial. Resulta que hi ha un empresari, Henry Lobenfeld, que el contractarà per intèrpret i per compositor, però el contractarà a Londres. I, per tant, ja tens l'Isaac agafant tota la família i marxant cap a Londres, entrant en el teatre musical amb una obra que és l'Opal Màgic, que aquí es va traduir com La Sortija, una comèdia que s'estrena al Teatre Líric de Londres amb molt èxit el 19 de gener de 1893. Però aquest, el Lobenfeld, en el fons és un negociant, i quan apareix el senyor Francis Money Coutts, que és un milionari, és el director general de la firma Coutts & Company, i que ell escriu llibrets i busca gent que li posi música, doncs el Lobenfeld aquest no té cap problema en vendre el contracte, passar-li el contracte a ell, i per tant en Isaac Albéniz comença a col·laborar amb el Money Cuts aquest amb peces musicals com Harry Clifford, Pepita Jiménez del 1896, i fins i tot coses ja de més volada com el Merlín, una òpera del 1902 que havia de ser una trilogia, que es havia de dir El rei Artur, però que mai es va acabar de consumar. Mentrestant, ha estat reclamat a París i, per tant, l'home comença a anar com un boig de París a Londres, de Londres a París, per poder allà donar classes de piano avançat als conservatoris de París. Amb tot això, el 1900, la seva salut comença a fer figa i torna a Catalunya durant un temps, però les coses no li marxen massa bé. El Cots també, a més, el Cots aquell es cansa d'escriure llibrets, i l'Albéniz va tornant a poc a poc als seus orígens i de compositor i intèrpret. Per exemple, en aquell moment és quan escriu la seva obra mítica i mestra, l'obra Ibèria. I finalment, doncs, el 1909, en concret l'1 d'abril, pateix una nefritis que l'obliga a deixar París i establir-se al balneari atlàntic de Cambó-les-Bains, on morirà el 5 de juny de 1909, arribant a Barcelona aquest dia per rebre l'homenatge de Barcelona amb un seguici que desfilarà per tot Barcelona, parant davant del Liceu, naturalment, i que acabarà deixant les seves despulles a Montjuïc. I com que, a veure, ara podíem posar una peça clàssica d'Albéniz, però vaig trobar una els Lunis, que era un espai que feien a Televisió Espanyola, i eren uns ninots que en tant en tant cantaven i feien cançons, i van dedicar, curiosament, una cançó a Isaac Albéniz, aquesta.
Escribir le enseñaron a Isaac Albéniz a tocar el piano, ser el músico más importante. Desde niño dando recitales, le llamaban Mozart devuelto a la tierra, y la fama se le subió a la cabeza con novelas de grandes viajes. Descuidaba su aprendizaje y su padre volvía a insistir: si te preparas bien, lo conseguirás.
Para ser el mejor necesitas aprender mucho más. El talento solo se ilumina con la luz que le das al estudiar.
Conservatorio de París le mandaron, viajó por el norte hasta que le asaltaron, y embarcó después rumbo a América, convertido en atracción de feria. Al final no pudo hacer más que rendirse, regresó a casa, empezó a instruirse. Una buena formación es la base, por Europa fue de clase en clase. De grandes piezas fue compositor y en el mejor músico se convirtió.
Para ser el mejor necesitas aprender mucho más. El talento solo se ilumina con la luz que le das al estudiar. Para ser el mejor necesitas aprender mucho más.
De maig de 1252, el dia que mora a la ciutat de Sevilla el rei de Castella i Lleó, Ferran III, conegut com Ferran III el Sant. Ell era fill d'Alfons IX de Lleó i de la infanta Berenguela de Castella, que llavors eren dos estats, diguem-ho així, diferents i separats. Ells es van casar, però el seu matrimoni va ser anul·lat l'any 1203 pel papa Innocenci III, perquè es va demostrar que hi havia consanguinitat entre marit i muller. Amb la qual cosa, la Berenguela, que era la dona, va haver de tornar al regne de Castella, i l'Alfons es va mantenir al regne de Lleó. Però com que ja tenien fills, ja tenien diversos fills, doncs a la Berenguela es van portar tota la canalla, menys un, el Ferran, que es va quedar a Lleó amb el seu pare. Quan el 1214 mora el rei de Castella, això és curiós perquè després, ara, quan fem totes aquestes lectures de l'independentisme i tal, potser oblidem aquesta història. Dic que quan el 1214 mora el rei de Castella, Alfons VIII, pujarà al tron qui? Doncs el nen que s'ha emportat la Berenguela, que es diu Enric, i serà i és, per tant, germà del Ferran. Aquest noi es converteix en rei de Castella, però com que és menor d'edat, la Berenguela fa de regent. Els nobles no hi estan massa d'acord, ells volen posar-hi un noble que és de la família dels Lara i conspiren contra ella. Per acabar-ho d'arreglar, el 1217, 3 anys després, l'Enric, aquest futur rei, mora i la Berenguela es queda amb una mà davant i una mà darrere, com se sol dir, i per tant li demana amb el seu exmarit, perquè no té cap altre fill mascle, li demana amb el seu exmarit que el Ferran pugui anar a Castella. L'Alfons diu que res, que aquell serà el rei de Lleó i que per tant a Castella no hi té res a fer. Però el nen se n'assabenta, el noi, vaja, ja se n'assabenta, s'escapa de Lleó i se'n va cap a Castella, posant-se amb la seva mare, que el 14 de juny de 1217 el proclama rei de Castella i el corona a la vila de Valladolid. L'Alfons IX agafa una emprenyada i recolza aquest Álvar Núñez de Lara, que és el que volien posar de rei, fins i tot amb les seves tropes. Les seves tropes ataquen Valladolid, Fernando i Berenguela amb les seves tropes també reculen i se'n van a Burgos, el Fernando li envia missatges amb el pare i finalment convenç el pare de que se'n torni a León, que signi el Pacte de Toro, on renuncia a totes les seves pretensions sobre Castella i ell quedi ja definitivament com a rei de Castella. El Ferran queda com a rei de Castella, però Castella, amb tot això, s'ha dividit i les guerres o les baralles entre els partidaris del Ferran i els partidaris dels Lara duraran 2 anys fins que els Lara siguin definitivament derrotats i, per tant, el Ferran, el 1219, sigui armat cavaller i, a més, es casi amb la Beatriu de Suàbia i, per tant, agafi tots els seus drets com a rei, insistim, de Castella. Castella està pacificada i el Ferran diu: calla, que vaig a conquerir unes quantes terres als moros. Agafa les ordres militars de Santiago i de Calatrava i els diu: va, anem cap allà, que se'ls hi ha mort el califa, l'Almustansir, i per tant s'estan esbarallant per veure qui és el successor del califa. I nosaltres aquí podem treure faves d'olla. Sí, sí, prenen el castell de Baños, la ciutat de Quevesada, i entren en el regne de Jaén, fins que es aconsegueix una pau amb el nou califa. Al final tenen un nou califa, l'Al-Bayasi, que es declara vasall de Ferran III i, per tant, la cosa es pacifica mentre el Ferran va consolidant les seves coses. Però aquelles qüestions del destí, l'Al-Bayasi aquest també mora el 1226 i llavors el Ferran, com que diu que era vasall seu, reclama tot el regne de Jaén. Els àrabs, evidentment, o els moros, o com vulgueu dir-li, es revolten i es posen sota el lideratge d'Ibn Hud, que el 1228 unifica quasi bé tot l'Àndalus. I el Ferran diu: bueno, doncs si vols plantar cara, plantem cara. Però el 1230 resulta que mora el seu pare, l'Alfons IX de Lleó, i el Ferran diu: espera't, abans d'anar-me'n cap allà, com que tinc dret al regne de Lleó, jo reclamo el tron de Lleó, el papa està a favor d'ell, i ell reclama el tron de Lleó. I ja tenim Lleó dividida en partidaris del Ferran i partidaris de les infantes Sancha i Dulce. Per què? Perquè el seu pare s'havia tornat a casar amb Teresa de Portugal. Aquestes es fan fortes a Zamora i el Ferran agafa un exèrcit amb la seva mare i entren a Lleó intentant conquerir Lleó. Quan hi ha la posada aquesta, es troben les dues mares, es troben la Teresa de Portugal, que és la mare de les infantes, i es troba la Berenguela, que és la mare del Ferran, i amb tot això fan un acord, l'acord de la Concòrdia de Benavente, per la qual les nenes renuncien en favor del seu germanastre, que passa a ser rei de Castella i Lleó, i per tant unifica els dos regnes amb un regne i a partir d'aquell moment es parla de Castella i Lleó. També el Ferran haurà de signar un acord amb Portugal, perquè Lleó té fronteres amb Portugal, amb Sancho II de Portugal. Però, bueno, es posen d'acord ràpidament i van pels àrabs. Amb la nova situació, el Ferran ja té les mans lliures, els almohades del sud intenten resistir-se, però, mare de Déu, ell és un gran militar i comença a guanyar terreny. El 1231, la primera ciutat que conquereix així important és Cazorla, a Jaén, i va tirant avall durant 12 anys, mentrestant morirà la seva mare, però és igual. Durant aquests 12 anys conquerirà la major part del territori andalús i fins i tot es plantejarà entrar en el nord d'Àfrica, volent conquerir des d'Oran fins a l'Atlàntic per tenir tot l'estret controlat, l'estret de Gibraltar controlat. Però la malaltia que agafa l'hivern de 1251 precipita la seva mort, com dèiem, el 30 de maig de 1252 a l'Alcázar de Sevilla. I buscant una cançó que parlés d'algun Ferran, mireu, no hem sabut trobar millor cosa que el Fernando, que cantaven els ABBA, però en aquest cas interpretat per la Cher i l'Andy García. Per tant, el Fernando, per completar aquesta biografia de l'home que va reunir Castella i Lleó formant allò que a partir d'aquell moment es diria Castella. Lleó poc a poc va anar desapareixent i allò passaria a ser Castella. Castilla la Vieja, a l'època que jo estudiava geografia.
Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining down for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret.
31 de maig de 1962, el dia que mora a Barcelona el compositor català, i hauríem de dir penedesenc, Eduard Toldrà i Soler. Dic penedesenc perquè en Eduard Toldrà era fill de Vilanova, nascut el 7 d'abril de 1895, i fill d'un músic, Francesc Toldrà i Carbonell, un home d'idees revolucionàries i una miqueta bohemi, que el va introduir ràpidament al món de la música, i en concret al món del violí, permetent-li, amb només 7 anys, el dia 1 de novembre de 1902, fer un recital acompanyant el seu pare, fer un recital a Vilanova, a la Unió Vilanovina, després d'un concert de l'Orfeó Vilanoví. El nen va de seguida destacar amb la interpretació del violí i amb l'amor per la música, cosa que feu que la família, el 1905, agafés la maleta i se'n anés cap a Barcelona. El nen va entrar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona a rebre classes de violí amb Rafael Gálvez, amb el mestre Millet de solfeig i amb Antoni Nicolau d'harmonia, i de seguida va començar a destacar. Però el nen no volia estar només estudiant, sinó que també volia, doncs, practicar i guanyar-se la vida, i amb 12 anys va començar a tocar a l'Orquestra del Teatre Còmic del Palau de les Belles Arts a Barcelona, tot fent recitals, com el del 9 de febrer de 1912 a l'Ateneu de Barcelona, que va tenir molt èxit, acompanyat del pianista Guillem Garganta, però que amb el qual també va fer altres pinitos musicals, per exemple, creant un trio de música de cambra junt amb el violinista i el violoncel·lista Antoni Planas, i després creant, i aquí va ser la seva porta a l'èxit, el Quartet Renaixement, que va triomfar el 1912 al Palau de la Música amb uns concerts i que li permetia Toldrà, doncs, tocar el violí, mentre també es dedicava a composar obres com Les Vistes al Mar, per exemple, i basades en un poema de Joan Maragall, i començar a ampliar estudis. El van rebre, de fet, el quartet va rebre una beca oficial per poder ampliar estudis a l'estranger. Van sortir a Europa actuant a París, a Berlín, a Viena i altres ciutats europees. Però, clar, estem als anys 13-14, comença la Primera Guerra Mundial i el quartet ha d'agafar les maletes i els instruments i tornar a Barcelona. Però, bueno, sempre de tot se'n pot treure algun profit, i el Toldrà, això li permetrà concentrar-se en la composició musical. És el moment en què farà els seus sonets per violí i piano, o que farà cançons com, o músiques o peces com Les Danses de Vilanova, La Maledicció del Contarnau, junt amb una colla de sardanes de concert i sardanes de dansa i obres diverses, amb les que fins i tot arribarà a guanyar premis quan l'any 36 l'Arròs als Llavis, el poema de Salvat Papasseit, li proporciona el premi Isaac Albéniz de la Generalitat de Catalunya. Completaria tot això durant aquest temps, a més, amb el seu ingrés com a professor auxiliar de violí a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, on seguirà quan aquesta escola municipal es converteixi en conservatori superior, i, de fet, tota la seva vida estarà vinculada a la institució. A part d'això, rebrà invitacions com la de Pau Casals, que el convida a dirigir la seva orquestra, l'orquestra de Pau Casals, i estrenar les seves obres amb l'orquestra del Pau Casals, i, per exemple, el 1930 estrenarà la versió simfònica de La Maledicció del Conte Arnau, després d'haver estrenat al Palau de la Música Catalana la seva òpera, El Giravolt de Maig, i estrenar també amb l'orquestra de Pau Casals la suite de La filla del marxant. Però, vaja, la guerra els empaita, i ara la que esclata és la Guerra Civil Espanyola. Quan esclata la guerra, l'Eduard Toldrà s'afilia a la secció de músics d'orquestra del sindicat de la CNT, que li encarrega organitzar l'orquestra de la CNT FAI, amb 85 músics, que fa un concert memorable, el seu primer concert, el 30 d'agost de 1936, a la plaça de Catalunya. Quan s'acaba la Guerra Civil, naturalment, ell ha tingut les seves posicions, i això el règim franquista li fa pagar, i ha de començar altra vegada a partir de zero. Començarà com a violinista, simplement d'intèrpret, al Café Hort del Rin de Barcelona, i tocant música comercial. Però manté la seva activitat filarmònica, per dir-ho així, i el 1941 rebrà una oferta per dirigir l'Orquestra Nacional d'Espanya a Madrid. Ell, conseqüent i no molt amant de viatjar, refusa la invitació, però l'any següent, quan hi tornen a oferir-li, no hi ha que dirigeixi l'orquestra, sinó que faci una colla de concerts amb l'Orquestra Nacional d'Espanya, ell accepta, farà 8 concerts amb un èxit aclaparador, i aquí a Catalunya diran, carai, tenim un valor que hem d'aprofitar. I, per tant, li proposaran crear l'Orquestra Municipal de Barcelona, des de l'Ajuntament, li proposaran amb ell com a director titular. Ell debutarà el 31 de març de 1944, iniciant un total, amb 17 anys, farà un total de 729 actuacions de l'orquestra, mantenint el càrrec de director i volcant-se totalment a la direcció, abandonant amb tot això la composició. Mentrestant rebrà propostes econòmiques per poder dirigir orquestres fora d'Espanya, fer concerts importants com a violinista, però ell és un home casolà i opta per quedar-se aquí treballant amb la seva orquestra i estant al costat de la seva dona i la seva filla. El 1961, ja greument malalt, estrenarà al Liceu la versió de l'Atlàntida de Manuel de Falla sobre el poema de mossèn Cinto Verdaguer, amb un èxit aclaparador, però no tindrà gaire temps per gaudir-lo, perquè, com dèiem, el 31 de maig de 1962 morirà a Barcelona Eduard Toldrà i Soler. I ja que hem parlat del poema La rosa als llavis d'en Joan Salvat Papasseit, doncs ens ha semblat que per completar aquesta biografia del penedesenc Eduard Toldrà quedava bé posar un moviment d'aquesta peça que, com dic, va permetre-li guanyar el Premi Isaac Albéniz de la Generalitat de Catalunya. Aquí teniu, doncs, una part de La rosa als llavis interpretada per Isaí Gés Muñoz.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
U de juny del 1841, el dia que mora a la localitat francesa de Massy, el que podríem dir cuiner, inventor francès Nicolas Appert. Nicolas Appert era el novè fill d'una parella d'hostalers i, per tant, es va familiaritzar des de la seva infància amb la cuina, la pastisseria i també, col·lateralment, amb la conservació d'aliments que per ell seria tan important. El 1772 va entrar a les cuines del duc Christian IV, el castell alemany de Dupont, i quan va morir aquest va entrar l'any 1775 al servei, com oficial de menjar, al servei de la seva vídua, la comtessa de Forbach, que vivia, doncs, al castell, naturalment, de Forbach. Allà va viure fins 1784, quan va decidir traslladar-se a París i establir-se pel seu compte, obrint una pastisseria, la va batejar com a Renon, i l'any següent es va casar amb Elisabeth Benoist, amb qui tindria 5 fills. Amb el temps, el negoci va començar a funcionar, es va convertir en el que avui en dia anomenaríem un majorista, tenia 6 treballadors i tenia 2 franquícies a Rouen i a Marsella. Però arriba la Revolució Francesa, i quan arriba la Revolució Francesa, ell naturalment pren partit pels revoltats com a president d'un barri, com a alcalde de barri, diguem-ne, d'un barri de París. Això li portarà que el posaran a la presó i estarà 3 mesos a la presó, afortunadament sense ser jutjat, perquè si no hagués pogut passar per la guillotina, gràcies a que uns amics seus, diguem-ne, unten un funcionari i ell està allà dintre esperant el que al final arriba, el cop d'estat que fa fora Robespierre i, per tant, que obre les presons i ell pot sortir. Però quan que ja ha pres la lliçó, quan surt es dedica, diu, deixo tot això i me'n vaig al meu restaurant, pastisseria, digueu-li com vulgueu, a començar a buscar solucions als mètodes de conservació que hi havia en aquell moment, el fred, el fum, els conservants com la sal. Per què? Perquè tots aquests conservants es pagaven a un preu astronòmic i, a més, les conserves no tenien gaire efecte important. Les seves idees el porten el 1795 a instal·lar-se al poble d'Ivry-sur-Seine i encarregar amb una vidreria de Jean-André Saget que li fabriqui unes ampolles de collample, ell les dissenya, de parets gruixudes i tal, que siguin estables, perquè comença a fer proves amb les conserves enviades en vaixells per combatre sobretot l'escorbut. Ja sabeu que la malaltia que es provoca per falta de vitamina C. De fet, el 1802 crearà a Massy la primera fàbrica de conserves, amb el procediment absolutament secret, que arribarà a tenir una fàbrica que arribarà a tenir 50 treballadors. El 1806 presentarà les seves conserves a l'exposició de productes industrials que es fa sota la República i no li donen cap premi, però les proves que s'estan fent en aquell moment amb vaixells de l'armada francesa amb els seus productes són bones, els informes són favorables, la premsa ja en comença a parlar i ell es decideix enviar-li una carta al ministre de l'Interior dient-li, escolti, jo he fet això i a mi no m'heu donat cap premi, allà heu premiat gent que... La resposta que li dona el ministre es diu, sí, té vostè tota la raó, per tant, triï, per una banda, o vol rebre una patent, i vostè ja s'espavilarà, o li donem un premi perquè publiqui, faci una publicació del seu mètode de conservació. En Appert, que és un home amb idees revolucionàries, opta per la segona, perquè així ens permetrà a la humanitat que es beneficiï del seu descobriment en lloc d'enriquir-se, no? Però el premi que li arriba és un premi de 12.000 francs que li permet publicar 6.000 còpies del seu llibre L'art de preservar totes les substàncies animals i vegetals durant diversos anys, que serà reeditat en diverses ocasions. Però el mètode de conservació no ha quedat patentat. I els anglesos, que no són tontos, coneixen el llibre i diuen, bueno, doncs patentem-ho. I dos anglesos, Peter Durant i Brian Donkin, l'any 1814, patenten el seu mètode, però amb una modificació. Ells no ho faran amb pots de vidre, sinó que ho faran amb llaunes. Pots de llauna, que després es solden amb estany, i que són aplicables, se'ls pot aplicar la calor del bany-maria, perquè aquest és el mètode que fa servir en Appert per les seves... per les seves conserves, tapar el producte, posar-lo a bullir durant una bona estona i guardar-lo. Aquesta patent no li dona a ell cap concessió econòmica. França entra en guerra amb Anglaterra, Anglaterra té les conserves seves amb llauna i França té les les de la Perth, però la derrota de Trafalgar i el bloqueig de França, el bloqueig de l'armada francesa, li redueixen dràsticament les vendes i, per tant, comença a tenir problemes, s'arruïna, vaja, en definitiva, s'arruïna. A sobre, quan arriben els aliats i fan i alliberen França de Napoleó i arriben fins allà, li destrossen la seva fàbrica de Massy, que un any més tard es converteix en un hospital. La Perth busca al Ministeri de l'Interior un local, li donen un local petitet, però bueno, i allà reprèn la seva recerca, però com que França està controlada, no tenen estany, no hi ha metall, no hi ha res de tot això, opta per canviar la seva línia d'investigació i es dedicarà a la purificació de gelatina per clarificar vins i a fabricar i a inventar, i també és inventor d'això, les pastilles pel brou. Les pastilles, allò, el caldo màgic que teníem a l'època de la meva infantesa. Les despeses, de tota manera, es disparen, ha de vendre's el negoci, el ven amb el seu nebot, que intenta aguantar el negoci, però que al final també se'l revent, i ell entrarà en un estat d'absoluta pobresa, vidu, perquè se li ha mort la dona, 91 anys, sense diners, i morirà l'1 de juny de 1841 a Massy, sense diners fins i tot per pagar-se l'enterrament, i per tant, sent enterrat a la fossa comuna. I donat que, entre altres coses, els invents i les millores que fa a perdre el procés de conservació dels aliments permeten, diguem-ne, inventar les marmelades o permeten millorar sensiblement les marmelades, hem buscat la cançó de Gossos que porta per títol Vestit de marmelada. No és una cançó dedicada a les conserves, però, com que parla de marmelada, mira, no queda malament. Aquí teniu, doncs, Gossos, Vestit de marmelada.
Cada matí sembla una nit. Sento que el temps passa i tu no ets amb mi. Cansat de jugar tot sol amb la mà, malgastant vides que tu no veuràs. No em vas triar, te'n vas voler anar. Em vas deixar sol en la nit al costat. I ara somicant davant del mirall, m'has trencat el cor i te'n vas. Tenies els teus llavis morts i jo no hi podia fer res. Qui sap si jo et puc donar sort? Traiem-nos de sobre aquest fred. Potser demà tot canviarà, despertaràs del teu somni daurat. Potser demà l'estel fugaç dirà què has de fer amb el passat. No t'embrutis el vestit de marmelada, no t'embrutis el vestit, nena embruixada, no t'embrutis el vestit de marmelada.
Oh,
2 de juny de 1740, el dia que neix a París Donatien Alphonse François de Sade, més conegut com Marquès de Sade. El François aquest, Alphonse, és fill del comte, d'un personatge important, el comte François i el comte de Sade, i de la dama de companyia de la princesa de Condé, de la serventa del rei, que normalment, degut a la seva condició, doncs és educat a Provença, a l'abadia de Saint-Léger de Brull, amb el seu oncle, que és l'abat de Sade, un erudit libertí que és amic de Voltaire i que li va posant moltes idees al cap de les que, mare de Déu senyor. El 1750 el noi torna a París i es posa a estudiar amb tota la noblesa i aristocràcia francesa a l'Institut Jesuïta de Louis le Grand. Té una etapa militar en la que participa a la Guerra dels Set Anys, arribant fins al grau de capità, però desmobilitzat el 1763, el noi el que fa és instal·lar-se al castell militar, al castell familiar de Lacoste, mentre la família li arregla el casament el 17 de maig de 1763 amb la filla d'un magnat molt ben situat a la cort, amb qui tindrà dos fills i una filla. Però el noi té males tendències, és un llibertí, protagonitza abusos a prostitutes, protagonitza episodis de violència amb empleats del seu castell, fins i tot amb la col·laboració de la seva dona, i amb tot això, 4 mesos, fixeu-vos, 4 mesos després de casat, ja és empresonat per haver-se accedit en un prostíbul, haver muntat un número en un prostíbul. L'alliberen 15 dies més tard, però a condició de que accepti ser desterrat un any fora de París a un castell que té la seva dona. Però el 1767 mora el seu pare i, com que ell és fill únic, hereta totes les possessions i tot això. I de cop, el títol de comte, encara que a ell li agrada només ser titllat de marquès, i té totes les possessions i les riqueses del seu pare, i, per tant, treu el fre als seus instints llibertins, encara que la policia el vigila. De fet, el 1772 serà jutjat per intoxicar un grup de prostitutes per poder muntar una orgia i el judici acabarà amb una sentència de mort per sodomia i enverinament, de la qual ell escapa fugint cap a Itàlia. A Itàlia, mentrestant, allà a França l'executen, fan una foto d'ell i el cremen. Allò és una manera d'executar-lo. Però ell a Itàlia doncs és detingut, es pot escapar altra vegada i al final, passats uns quants anys, tornarà al seu castell de França mentre la seva sogra ha aconseguit del rei de Lluís XV doncs una butlla especial per la qual els delictes del marquès de Sade no prescriuen i, per tant, quan sigui detingut, haurà de passar tota la seva vida en presó. La detenció es produeix el 13 de febrer de 1777 i és empresonat al calabós de Vincennes. Ell apel·la a la sentència de mort, per tant, li és commutada la pena de mort, però ha de seguir tota la seva vida a la presó. Algú ha aconseguit. I, clar, amb això, què fa? En què s'entreté? Doncs es comença a escriure. Comença a escriure a la presó aquesta de Vincennes, que dèiem, però quan hi ha la Revolució Francesa i la presó aquesta és tancada, el traslladen a la Bastilla. I llavors a la Bastilla hi ha la revolta del 1789, la Revolució Francesa, per dir-ho així. Però la família, que en el fons, li tenen una certa consideració, ha mogut cel i terra, i uns quants dies abans d'aquesta revolució, el marquès de Sade és traslladat, com si s'hagués xiflat, com si s'hagués tornat boig, és traslladat al manicomi de Charenton, on acabarà d'escriure el seu llibre Els 120 dies de Sodoma. Alliberat de Charenton quan la revolució triomfa i, per tant, la carta aquella del rei que no podien treure de la presó ha perdut tot el seu valor, la seva dona es divorciarà d'ell, el deixarà en la més estricta misèria i ell haurà de sobreviure escrivint, estrenant obres de teatre a París i coneixent una exactriu que, mira, l'acull, el protegeix i serà la seva companya fins als seus últims dies de vida. Com que hi ha la Revolució Francesa, ell s'adapta perfectament a la Revolució Francesa, tot i ser noble, es fa dir ciutadà Sade i exercirà diversos càrrecs polítics, tot i ser aristòcrata, en plena revolució, escriurà pamflets, serà membre d'un tribunal i fins i tot entrarà com a diputat a la Convenció Nacional. Quan arriba el regne del terror de Robespierre, però, ell veu que el aniran per ell, perquè el Robespierre li té mania, i renuncia a tots els seus càrrecs, però acabarà empresonat, estarà un any escapant-se de la guillotina per un error administratiu i sent alliberat un cop el Robespierre li hagin tallat el coll. Arruïnat, què fa? Doncs sobreviu, això que dèiem, es ven el castell, sobreviu escrivint, però arriba Napoleó i Napoleó busca l'autor del llibre Justine o els infortunis de la virtut i diu que és un indecent i que s'ha de portar a la presó. El porten a la presó de Santa Pelàgia i l'acusen de voler corrompre els joves, els companys de cel·la de la presó i el porten amb això al forn de Binet-Bicetre. Però la família torna a invocar que està grillat i, per tant, el 1803 el tornen a portar al manicomi de Charenton, d'on ja no sortirà i on animarà els interns a representar les seves obres, i tindrà fins i tot una aventura, genio i figures, la sepultura, amb una funcionària de 13 anys durant els 4 anys anteriors a la seva mort, que es produirà amb 74 anys el 2 de desembre de 1814. Quina peça, aquest marquès de Sade, mare de Déu. I per acomiadar aquesta peça del marquès de Sade i per acomiadar també aquest programa, ja que hem repassat les 5 efemèrides de rigor, doncs hem triat una cançó de l'Elvis Presley que porta per títol The Fool, és a dir, el boig, ja que el marquès de Sade va poder sobreviure gràcies a dues declaracions d'estat mental alterat, no? Amb tot això us diem que us emplacem a la setmana que ve en Antoni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez. Fins a la setmana que ve aquí, a Ràdio Vilafranca, a 5 a la setmana. Ara us deixem, insisteixo, amb l'Elvis Presley, The Fool. Gather around me, buddy. Raise your glasses high and drink to a fool. Crazy fool who told his baby goodbye. Too late he found he loved her so much he wants to die. So drink to a fool, crazy fool who told his baby goodbye. He wonders why he let her go. She's found new love, buddy. He's a lucky guy. Oh, so drink to a fool, a crazy fool who told his baby. He wonders why he let her go. She's found a new lover, buddy. He's a lucky guy. Oh, so drink to a fool, crazy fool who told his baby. Bye. He told his baby bye.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.